Ioga en un indret idíl·lic. Fet. Una cova mil·lenària amb estalactites. Fet. Caminada en bany de bosc. Fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i, com sempre, us saludo encantat de xerrar amb vosaltres. Mireu a la vida, sobretot en democràcia. I ara diré una cosa, muy de pero orullo, La qüestió és negociar. De fet, ens passem la vida negociant. A grans termes, macronegocis o no, petits. A casa, per exemple, negocis amb els teus fills, hores de jugar, hores de no jugar, que fas, negocies el temps que han de tenir el mòbil, negocies a la feina doncs els dies de festa que pots tenir, si demanes, si no demanes, negocies el teu sou, a vegades, no sempre, negocies acords, es negocia a les reunions de veïns, si s'ha de posar una derrama per fer no sé què, el que calgui. En el fons, ens passem la vida negociant. Negociant. Hi ha moltes menes de negocis, però és cabdal. És cabdal negociar entre dos o més parts per arribar a acords. A acords entre tots, que beneficiïn a tots i que, sobretot, les persones que en tenen i les implicades, doncs, puguin arribar a un acord de tot. Ara, m'agradaria, deixat això clar, per on vaig. M'agradaria, d'entrada, escoltem les negociacions de la ministra Yolanda Díaz.
Yo soy optimista y creo que vamos a alcanzar un acuerdo en un tema tan importante como este. Pero también soy clara. ¿Queremos acuerdos? Sí. ¿Trabajamos para el acuerdo? Sí. ¿Es posible el acuerdo? Siempre. Ahora bien, si no hay acuerdo, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España va a reducir la jornada laboral, como hemos hecho con el salario mínimo interprofesional.
Pues, ole. Ole. Es una reunión sobre el polèmic tema de la reducció de l'horari laboral, que hem parlat aquí moltes vegades. Ya he escuchado a la ministra. O vamos a llegar a un acuerdo. Pero si no, lo vamos a hacer igualmente. Vale, y llavors, ¿per què serveix negociar? ¿Per què serveix reunir-te? ¿Per què serveix? Si de totes és una mica... I em permetreu que no vull que digui això, porque luego te llaman facha. Això sí que és facha. Em perdoneu, Això és facha. Això sí, és més de farum de dictadura bananera. Allò de, bueno, vamos a negociar, però si igual, igual, si al final farem el que jo vulgui. I s'ha acabat. Però quedes bé. No, som una democràcia. Bé, això no acaba aquí, perquè, de fet, no vull parlar de l'horari laboral. Això ho podia posar com a exemple del que passa en les negociacions. I igual que passa en el tema dels horaris laborals, està passant en l'educació. Exactament. I ara aniré als exàmens de selectivitat, perquè el sindicat d'estudiants estatal ha convocat vaga avui divendres per exigir la publicació immediata del nou model de les PAU. El de les proves de selectivitat de tota la vida, no? Que es faran els dies 11, 12 i 13 de juny a Catalunya. Bé, aquí nadie sabe, ningú sap de què va això. Què es farà? Què no es farà? Com es farà? La gran pregunta és, amb qui estan negociant? Amb qui estan preguntant? La lògica i el sentit comú ens diu, bé, quan tu canvies una cosa, sigui en l'especialitat que sigui, sigui en transport, sigui en educació, com és el cas, parles amb la gent que està a la trinxera, amb els experts, amb la gent que entén. S'està fent això? En parlem del tema i d'aquests canvis dels exàmens de selectivitat i, sobretot, amb qui s'està negociant, amb el senyor Xavier Massó, que és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària ESPEC. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què està passant amb els exàmens de la selectivitat? Al final, és tan dolent aquest canvi que hi pot haver?
A veure, diuen que hi haurà un canvi, se sap que estan circulant esborranys, però bé, oficialment no hi ha res, Però, esclar, mentre no ho sabem, tampoc podem dir si és per a bé o per a mal, el canvi. El problema és que, bueno, si ens agafem a la tradició, aquesta més aviat indica que els últims canvis que s'estan fent, tant de tipus legal com decrets, etc., són més aviat per a mal, no? Vull dir, per tant, no augura res de bo. A veure, el que s'ha dit és que la intenció és que les proves siguin més competencials, però alhora que siguin... Bueno, que per dir-ho així, hi ha hagut alguna insinuació en el sentit que no sigui tan fàcil. A veure, clar, si estem parlant d'un examen que el 95% a la prova, doncs, a veure, massa difícil és que no ho deu ser, no?
Sí, correcte.
El problema és que ja ho han estat competencials fins ara, i aleshores aquí, en principi nosaltres no entenem que hagin de ser competencials, que crec que ha de ser plantejament de problemes i de qüestions des d'una perspectiva formal, amb els continguts curriculars, no? Que és que haurien d'estar bastant més estructurats del que estan. Però, clar, amb tot aquest desconcert, el que acostuma a passar... I, bueno, i agafat-me el que heu comentat fa un moment, és a dir, que tenim un problema greu en educació, jo hi afegiria molt greu, gravíssim, el que està passant moltes vegades és que els alumnes no entenen ni els enunciats.
Perquè és un problema de comprensió lectora, també, és una base.
Doncs moltes vegades, però és que també s'ha de reconèixer que estan redactats en aquesta mena de llenguatge competencial que tot ho enreda, i de vegades és més llarga la pregunta, fins i tot, que primer el plantejament, després les competències i després la pregunta. A veure, és molt més fàcil fer-ho, més fàcil i més efectiu fer-ho a la manera clàssica. Escolta'm, resolgui'm aquest problema de matemàtiques, i etcètera, no? Vull dir... Clar, clar, si tenim en compte que tampoc amb capacitat lectora, comprensió lectora, doncs estem que sigui, que diguem, massa bé, doncs clar, és que aquí es van afegint tota una sèrie de qüestions que resulta que estan deixant la prova de la selectivitat doncs, com una autèntica caricatura d'examen, no? Aquest és el gran problema. Jo no sé si serà tal com ho plantegen, més fàcil o més difícil, però fins i tot afegiria que és possible que amb la intenció de fer-ho més fàcil, doncs ho posin més difícil.
Jo, clar, Xavier, una pregunta que et vull fer, tu que estàs en un sindicat, és... quan hi ha aquests tipus de canvis, ara perquè parlem de la selectivitat, de la manera de fer les coses, o d'altres tipus de canvis que hi ha hagut en educació, quin consens hi ha? És a dir, amb qui es parla per fer les coses millor? Perquè, d'entrada, el sentit comú em diu que, primer, per canviar les coses, i per, se suposa que és per millorar-les, s'ha de parlar amb la gent que està a la trinxera per arribar i ajustar-ho bé per millorar, no? Quan hi ha aquests canvis, amb qui es parla?
A veure, amb els professors de l'especialitat, no. Això ja t'ho puc assegurar.
Pues anem malament.
A veure, de fet, a veure, hem de partir de la base que els currículums, en el cas concret d'aquí a Catalunya, no els han fet especialistes de la matèria.
Però això és com és possible? És una cosa molt difícil d'entendre.
Aquesta és la qüestió. No, és que no és que sigui difícil d'entendre, és que és una contradicció com un castell.
Ja.
O sigui, esclar, aleshores, per això... Per què ens passa després que gairebé cada any hi ha errors en algun examen? En el de matemàtiques hi ha hagut problemes sense solució, mal plantejats. A veure, esclar, si això ho fan els pedagogs, veure, no es pot fer, home. Vull dir, s'ha de ser matemàtic per fer un examen de matemàtiques, s'ha de ser físic. A veure, no sé, en el cas, per exemple, dels llibres de text, doncs a Portugal, per exemple, això passava per entitats de revisió i els exàmens també hauria de passar. És a dir, bueno, doncs escolta, els professors de matemàtiques que plantegin l'examen de matemàtiques, els de filosofia, el de filosofia, els d'història, el d'història, no? I deixem la física i química, doncs... A veure, és que sembla lògic, no? Però és que aquí ja sembla que ens han proposat atemptar contra tota lògica. I és que, altrament, com és possible que en un examen de selectivitat, que si estan jugant no tant a aprovar l'examen, sinó la data de tall per la qual entraran després en una o una altra facultat, hi hagi hagut tan freqüentment errors en el plantejament de l'examen, ja dic, de matemàtiques, per exemple, que han sigut els casos recents més famosos. Clar, a veure, això és el... No ho sé, és com si diguéssim... Bueno, a partir d'ara, doncs, legalitzem la moneda falsa. Bueno, doncs deixarà d'haver-hi moneda vertadera i falsa, perquè si val tot estem en el caos, no? Vull dir, a veure... I això és una miqueta el que està passant a ensenyar.
Clar, el cas és que quan... Tothom... Puc entendre que tothom es pot equivocar, fins i tot les administracions, però quan es detecten aquest tipus d'error, és a dir, si aquesta proposta de selectivitat no és tan adequada com tipus de maneres de plantejament, el problema possiblement és que mai es rectifica, no?
No, aquí no es rectifica. No, a veure, vull dir, aquí és, bueno, hi ha hagut un error o se suprimeix aquell problema o aquella pregunta per avaluació. En fi, no, aquí l'administració no s'equivoca mai. O sigui, això, aquesta és la qüestió principal. Aquí hi ha un model educatiu que requereix, a veure, això de les matemàtiques socioemocionals, és clar, aleshores, socioafectives, a mi que m'expliquin com es pot posar un problema de matemàtiques socioafectives.
Sembla un acudit.
És que estem en això.
Si no fos tan real i tan dur, sembla un acudit fins i tot. És una cosa en dos propòsits, moltes vegades.
Clar, sí, doncs, efectivament.
No sé si ho saps, però quan se sabrà exactament com serà aquests exàmens de selectivitat i quina mena i quin tarannà tindran?
Doncs jo la veritat és que ja no m'atreveixo a vaticinar. Ha de ser aviat, perquè és tot el que ja portem més d'un mes de curs,
Ja, ja.
Hi ha una cosa que és òbvia. Ja s'ha d'aplicar un temari, s'ha d'enfocar el model d'examen que es diu que hi haurà. Si no sabem quin model d'examen serà, doncs, que m'ho expliquin, no?
Ja, ja. Doncs, senyor Xavier Massó, com sempre, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i per donar-nos aquestes explicacions. Molt, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mireu, si no fos tan dramàtic i si no... Perquè aquestes conseqüències no, ja s'estan veient, però serà encara més a llarg termini. Si no fos tan dramàtic, semblaria un acudit de mal gust. Bàsicament és això. Va, que de seguida parlarem de la importància de la imatge a una empresa. Avui en dia, una imatge és l'empresa. Una empresa amb una mala imatge, malament. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Amagues el teu somriure per vergonya? Sents molèsties a la boca? A Instituts Odontològics comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per ajudar-te. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En FlexiCar.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
De dilluns a divendres.
Momentos con Luis Rodríguez.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenéis una empresa. De acuerdo. Hay una cosa, hay muchas empresas en la vida, ¿eh?, y en el mundo mundial. Pero hay una clave importantísima a la hora de tener una empresa. Es verdad que según qué empresa. Pero la imagen corporativa, esa construcción, ese prestigio, por decirlo como, bueno, de hecho, van unidos de la mano, porque el prestigio sería la base de eso, de esa empresa. Pues te lo estoy soltando porque hay empresas que se dedican a construir imagen y hacer que tu empresa funcione. Es una empresa que ayuda a empresas. Sería algo así, una definición así. Y los tenemos aquí, y vamos a hablar de esto, de prestigio y de construcción de imagen de empresas hoy en un mundo tan digitalizado donde es tan importante. Se llama Bambú, la empresa que te puede echar una mano. Y tenemos aquí precisamente a Iria Segalés. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantada.
Bienvenida. Y a Claudia Giraldo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Ellas son relaciones públicas de Bambú.
No es fácil, ¿eh? Siempre se ha dicho que eres relaciones públicas, que repartes flyers de la discoteca. No, no. Me dedico a ayudar a comunicar bueno, nos dedicamos a ayudar a comunicar a las empresas su propósito, su producto, su servicio, y a conectar con sus públicos, que ya puede ser, por ejemplo, sus clientes, sus empleados o futuros empleados, las instituciones públicas, partners, etcétera, a construir esas relaciones.
Es decir, que no me he ido tan lejos, no. Cuando comentaba, es un poco genérico lo que he comentado, pero sería si tú precisabas en todo eso, porque además hablas de las relaciones con la administración, con los trabajadores y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Exacto, o sea, al final la comunicación y las relaciones públicas, la comunicación no es solo comunicar sobre tu producto, sino es comunicar tu misión como empresa, tu propósito hacia la sociedad, cómo puedes colaborar con las administraciones públicas, ¿no? Imagínate que tienes una empresa de Cabify, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Sin hacer publicidad de marcas.
Pues igual, pero bueno, ya la has hecho, pero no pasa absolutamente nada.
Al final, ellos tienen que comunicar mucho, hacer esa parte más de lobby, que se llama nuestra industria, ¿no? Que es acercarse a las administraciones públicas para ir cambiando su opinión acerca de sus servicios y al final conseguir que la gente acoja su servicio, ¿no? Y lo tenga mejor bien visto.
Bueno, decir Cabify, puedo decir Coca-Cola, son de esas marcas que son ya ultra conocidas que a nadie...
Exactamente.
Bien, entonces, en Bambú, Iria, ¿cómo ayudáis a estas empresas?
Nosotros, primero, por puntualizar un poco lo que decíais antes, yo muchas veces me gusta decir que somos traductores, porque lo que ayudamos es sobre todo a construir una historia que hay detrás de esa empresa, de esa estrategia de negocio, que muchas veces lo explican de una manera, pero no se entiende. Entonces, ayudamos a traducirlo y eso lo que hacemos es llevarlo al consumidor, es decir, para que lo entiendan, para que sepan y convencerlos.
Es clave esto, ¿eh? Porque es verdad que hay muchas empresas que hablan en un lenguaje técnico que ellos entienden y lo tienen normalizado.
Exacto.
Y por eso lo hablan así, pero no, a veces se les escapa que mortalitos como yo me están hablando en absoluto japonés y no me entero de nada, excepto si sé japonés.
Entonces, hacer llegar ese mensaje a cada uno de los públicos, porque no es lo mismo hablar con mamás, papás, o hablar con una generación más adolescente, o hablar con una generación más senior.
Como abuelos,
pues,
como yo.
Pues, hay que transmitir un poquito pues, los mensajes adecuados a cada público, y en eso estamos nosotras trabajando.
Muy bien. ¿Qué tipo de clientes tiene Bambú? No sé si es una pregunta indiscreta la que hago yo ahora.
No, para nada. Tenemos, sobre todo, trabajamos con empresas innovadoras, de lo que se llama la economía digital, digamos, ¿no? Es decir, todas las startups de todos los verticales.
De acuerdo, son empresas muy basadas
en tecnología,
red y en comunicación a través de red, ¿no?
Aunque también hemos tenido clientes, sí, por ejemplo, tenemos clientes del sector salud o de la medicina estética, pero es tecnología. Pero cualquier marca que tiene una imagen de marca pública en redes sociales o en el mundo digital, tiene sus canales, tiene que estar comunicando todo el rato, todo el rato.
Iria Segalés y Claudia Giraldo, de Bambú, oye, muchísimas gracias por explicarnos todas estas experiencias sobre marketing digital.
A vosotros.
A vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És essencial, les noves comunicacions també per fer feina, com l'altre dia parlàvem del teletreball, per exemple. I ara una altra cosa, que no sé fins a quin punt també entra dins de les negociacions que parlaven al principi. Aquestes negociacions que, anem a negociar, però sigui el que sigui el resultat, farem tant si acord com no, jo faré el que vulgui. Em refereixo a la baixa laboral flexible que està plantejant la Seguretat Social. D'entrada, què és la baixa laboral flexible? Aquesta seria la primera pregunta. I és una qüestió, bé, no sé si amb aquest nom, però que ja està funcionant en altres països d'Europa. És a dir, que no seria una cosa d'aquelles estranyes, no? Què és la baixa laboral flexible? Realment això funcionarà o no? De fet, el que es pretén des del Ministeri és dotar d'una major capacitat de decisió al treballador. Bàsicament, aquesta flexibilització de la baixa laboral. No sé com entendre això, però per això tenim una persona que entén molt del tema. És el senyor Eduardo Armas, que és lletrat de l'Administració de la Seguretat Social, és a dir, perfecte per explicar-nos el tema, i a més professor de Dret de Treball i de Seguretat Social de la Universitat Abat Oliva Ceu. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Oye, gracias por estar aquí con nosotros, Eduardo.
Encantado,
voy a empezar por la primera pregunta de base. ¿Qué es la baja laboral flexible o qué propone la baja laboral flexible?
Pues, la baja laboral flexible será lo que la norma que la establece, que la regule, determine, ¿no? En un primer momento, porque de lo que hay que partir es de que estamos hablando de una idea que plantea la ministra de Seguridad Social, doña Irma Sainz, en un desayuno de Nueva Economía Forum. Es decir, esto parte un poco todo de una idea que pilla un poco con el pie cambiado a los agentes sociales que celebran los empresarios, las asociaciones empresariales, y que algunos de sus socios de gobierno por ahora han dicho que ni siquiera se quieren sentar a hablar de este tema, ¿no? Por lo tanto, tenemos que partir de este contexto, ¿no? Que es una idea que se plantea una idea en un contexto de un incremento de un 17% durante los 8 primeros meses del año del gasto en bajas médicas, que todo se ha dicho, pues siempre ha sido un poco el tendón de Aquiles, por decirlo así, del gasto en prestaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, de que no está regulado, por lo tanto, no podemos decir qué va a ser exactamente, yo empezaría por lo que he visto en la experiencia de otros países que sí que han introducido este tipo de medidas, cambiándole el nombre, quizás no. Yo le llamaría más bien alta flexible y no tanto baja flexible. ¿Por qué? Pues porque, como se esboza, lo que parece ser es una posibilidad de reincorporación laboral después de una baja médica de forma flexible. Por eso yo más bien la llamaría un alta flexible, que es que cuando ya parece que empiezas a estar en condiciones de volver al trabajo, puedas hacerlo de forma flexible.
De acuerdo, en este caso de que vayas mejorando, no sería necesario cumplir toda la baja que te han prescrito, sino que podrías solicitar ese alta o...
Efectivamente.
Pero esto ya existe, ¿no? No existe ya...
Compatibilizar el trabajo con alta.
¿El alta voluntaria no existe?
El alta voluntaria existe, pero no parcial.
El
alta voluntaria implica que el trabajador puede solicitar su alta. Ahora, la cuestión implica que con el alta tú te reincorporas plenamente a tu actividad laboral y no tienes esta posibilidad de hacerlo parcialmente, que es la solución que se quiere incorporar aquí. Pues a lo mejor a una media jornada o pudiendo hacer unas determinadas horas el trabajador incorporándose de forma flexible al trabajo.
Bueno, aquí hay, como te decías, se ha polarizado bastante frente a este anuncio, se ha polarizado bastante la cuestión. ¿En qué sería positivo y en qué sería negativo? Si es que hay algo positivo y algo negativo, supongo que algo habrá, digo yo.
Sí, a ver, desde el punto de vista de la flexibilización un poco, ¿no? Pues para las empresas al final hay que tener en cuenta que los costes de las bajas médicas durante la baja del trabajador, la empresa sigue pagando su aportación a la seguridad social y tendrá que reemplazar a ese trabajador. Por lo tanto, pues a la empresa le otorga esa flexibilidad y le otorga esa posibilidad de reincorporar al trabajador antes, ¿no? Es decir, el objetivo es un poco la reducción de la duración de la baja médica mediante esta reincorporación parcial del trabajador. ¿Problemas que se plantean? Pues bueno, a ver, hay una serie de dudas al respecto, ¿no? La primera, hay que regular esto muy al detalle. La primera cuestión, ¿quién va a pagar durante esta situación? ¿Cómo se van a distribuir los pagos tanto del trabajador a cargo de la Seguridad Social y de la empresa como de las propias cotizaciones del trabajador? Y en segundo lugar, ¿se podrá hacer en todas las enfermedades? Habrá que fijar probablemente también un listado de enfermedades que permitan esta posibilidad de alta, como dije, flexible o de baja flexible, como se le llame, que dé seguridad jurídica al respecto, ¿no? Por lo tanto, esto quizás a mí son los claroscuros que me plantea la iniciativa.
Eduardo, así, a grosso modo, tal y como lo estás explicando y por la definición, aún sin entrar en detalle, porque básicamente el detalle no existe, parece que no es una mala propuesta, ¿no? No, bien hecho, o sea, bien legislado y bien apurado, no parece una cosa muy, muy mala, ¿no? Parece una modernización del asunto, ¿no?
Sí, es decir, a priori bien regulado y siendo flexible un poco, permitiendo ver qué nos dice la experiencia, sí que es cierto que en España el gasto sanitario y el gasto en prestaciones de la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal pues ha incrementado mucho. Todo lo que contribuya, siempre que siga manteniendo los derechos de los trabajadores, es positivo. Por lo tanto, yo creo que es una medida, casi te diría, que estaría bien ensayar, ¿no? Porque ha habido sucesivas medidas para intentar paliar este exceso de gasto sanitario, ¿no? Desde el año 2014, con el Real Decreto 625-14, que lo que hicieron en un primer momento fue privar un poco de competencias a los médicos de familia, ¿no? Intentando que fuese el IMSS quien diese las bajas médicas, pero bueno, tampoco acabó de reducir de forma importante el gasto en incapacidad temporal, y bueno, pues esta medida puede ayudar.
Sí, bueno, pues siempre y cuando la hagan bien, ¿eh? Que no hagan chapuzas, que luego la pongan en marcha y haya 50.000 bugs por ahí que haya que arreglar. O sea, si se hace bien,
completamente,
que se haga bien, con calma, y que se haga bien, que luego no haya parches. Uy, nos hemos dado cuenta que, uf, entonces es cuando vienen los problemas. Bueno, pues vamos a ver, estaremos pendientes de todo esto. Señor Eduardo Armas, letrado de la Administración de la Seguridad Social y profesor de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social de la Universitat Abat Oliba Seu, muchas gracias, muy agradecido por tu charla aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias, un placer.
El placer ha sido todo nuestro. Doncs de seguida en parlarem d'un altre gran plaer, com és veure tota l'obra de Gaudí, sobretot a Barcelona, però expandida per tot Catalunya i per tota Espanya. De seguida en parlem d'aquesta relació entre Barcelona i Gaudí, molt a prop del centenari, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Si quieres adelgazar y no sabes por dónde empezar, prueba ya hoy el plan 1, 2, 3. Olvídate de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles que provocan ansiedad, frustración. Mira, pásate al plan 1, 2, 3 para bajar de peso y volumen, porque es fácil, es sano, es efectivo. Y tenemos a Enriqueta de Clinitec que nos va a explicar cómo conseguirlo. Y en solo en tres semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí. El plan 1, 2, 3 nos permite eliminar el exceso de grasa 3 veces más rápido que solo haciendo dieta o matándonos en el gimnasio. Con el plan adelgazas, estilizas tu figura, activas el metabolismo, te quitas la celulitis, la barriguita, bajas de peso y además es drenante porque te deshinchas, ¿eh? Y al bajar de peso, pues los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión los regulamos. Y, claro, y aliviamos también ese dolor de espalda, rodillas, articulaciones, porque el plan es muy efectivo, sin efecto rebote, te permite perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Y como tú has dicho, Cruz, En solo 3 semanas.
Solo 3 semanas, y lo mejor de todo es que sigues comiendo, que no son batidos. Es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas. No es un medicamento, ¿eh? Que os quede claro, no es un medicamento y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y no solo vas a adelgazar, sino que también te quita la ansiedad, el hambre, va a acelerar tu metabolismo, lo que favorece esa quema de grasa localizada. Y repito, en tres semanas, de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de contorno de cintura o barriga. Mirad, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña en un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas. Depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja también en un vasito de agua.
Sí, que son pura fibra, prebióticos. Mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y perdemos otros 2 kilos más.
Y la tercera semana rematamos el control de peso con las cápsulas captagrasas, las quemagrasas.
Sí, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa y el resultado de estas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame. El teléfono es fácil. 650-51-52-53, porque hoy todos los oyentes de COPE que llamen ahora van a tener de regalo con el plan las 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, pero también de regalo esta faja, cinturón, efecto sauna, reductora de barriga, moldeadora de cintura, quemagrasas y además que nos alivia muchísimo el dolor de espalda, cervicales, lumbares y ciática. Una auténtica maravilla. Y sí, que te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. ¿Cómo? Llamándome ahora. 650-51-52-53.
El plan 1, 2, 3 sí que funciona, es muy eficaz, adelgazas de forma duradera, segura y exitosa en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario, claro. Y hoy, pues esta sensacional oferta que te explicaba Enriqueta, las 3 infusiones más la faja reductora y efecto sauna, gratis con tu plan 1, 2, 3. Y es que lo que vamos a alucinar, Enriqueta, es cuando miremos la báscula.
Claro que sí, pero es que ya te puedes subir a partir del segundo día que ya empiezas a ver los resultados a nivel de peso y a nivel de volumen. Así que llámame, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, que te lo entregamos por mensajería y sin gastos de envío. Y repetimos el teléfono para que me llames ya. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets.
Patunets molt grans. Adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona no es pot entendre sense Antoni Gaudí. Nascut a Reus l'any 1852, l'any 2026 es complirà 100 anys de la seva defunció. El gran arquitecte, doncs, va morir el 10 de juny de 1926, als 73 anys, en plenitud de la seva carrera, després de patir un atropellament d'un tramvia a Gran Via entre els carrers Girona i Bailén. Però que un geni mori no significa absolutament res. Queda tota la seva obra absolutament immortal i tant pol d'atractiu turístic a Barcelona. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, José Miguel.
Tu, quina seria la teva favorita de Gaudí?
És molt difícil, eh? M'ho compliques molt, no? Potser el llangardaix del Parkway té el seu què, no? Però és que hi ha tantes i tantes coses. Ho acabes de dir, no? És evident que ja sabem que l'art no mor quan mor l'artista, la seva obra sobreviu al que fa, no? I l'obra de Gaudí és avui més forta, valorada, estudiada i visitada. Mirem les dades. Els 4 grans monuments de Gaudí a la capital catalana, Sagrada Família, el Parkway, la Pedrera i la Casa Batlló, han ingressat 240 milions d'euros. L'any 23, l'últim registre oficial, a l'espera, evidentment, d'aquest any, 12 milions de persones van visitar les obres de Gaudí a Barcelona. És una xifra que jo crec que mereix recordar-la, eh? 12 milions de persones. Barcelona no s'entén sense Gaudí. Seria una altra ciutat totalment diferent.
Doncs mira, parlem amb el senyor... Sí, possiblement, eh? Parlem amb el senyor Galdric Santana, que és director de la Càtedra Gaudí i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Galdric, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Es pot entendre Barcelona sense el llegat de Gaudí?
Bueno, clar, podríem entendre Barcelona de moltes maneres, però el que està clar és que Barcelona com a ciutat està molt vinculada a nivell internacional o de coneixement, evidentment, a l'obra de Gaudí.
Seria una altra Barcelona, en tot cas, això segur, estic d'acord. No sé si...
És indissociable.
Indissociable, correcte, correcte. I a més, un pols d'atractiu turístic, tot s'ha de dir, perquè tot això ens porta moltes coses. I no sé, com valores això? Estem, no sé si creus, que estem possiblement en el millor moment del reconeixement de la seva obra, o no? És una qüestió que això sempre ha estat així.
Bueno, això és un tema més complicat del que sembla, perquè una cosa és la valoració perceptiva de la seva plàstica, de com pot agradar el seu art a nivell general, o per exemple, com pot interpretar-se o reaplicar-se des del nivell estricte, per exemple, de la professió de l'arquitecte, no? Dels arquitectes moderns, si han estat influenciats o no han estat influenciats, si el consideren una aportació de prou importància. És un tema complex. El que és evident és que a nivell plàstic arriba a molta quantitat de gent, sigui especialista, no ho sigui. I a nivell, diguem-ne, dels continguts, de les grans aportacions que ha fet a l'arquitectura, potser sí que és en aquest sentit que cada vegada en aquest àmbit, sobretot fins i tot més a l'exterior que la pròpia Barcelona, doncs està molt, molt valorat, i a més ja està molt demostrat la quantitat d'influència que ha fet en noves arquitectures.
Però si ara que parles d'influències, clar, les influències de Gaudí suposo que evolucionen, no? com tota la vida. Parlem de l'art oriental, els monuments islàmics a Espanya, l'art gòtic, el modernisme, durant la Renaixença que va optar l'estil gòtic a Catalunya. Es pot entendre, com es pot definir un Gaudí amb un estil tan variable?
Bueno, perquè ell té els seus propis sistemes d'anàlisi de resoldre l'arquitectura en cada moment, no? Llavors, hi han diversos paràmetres que són els que fan que arribi a una plàstica concreta, tot i que amb uns ideals que són, bueno, uns ideals, un mètode que en el fons és el mateix. El que passa és que és un mètode molt elaborat, i com que l'arquitectura no es repeteix, o ell no considera que es pugui ni transportar a qualsevol indret, sinó que el lloc és fonamental, doncs difícilment trobem dues obres iguals, tot i que sí que ell té una plàstica inicial d'arrencada molt pròpia, però que després, amb aquesta fórmula que sempre explico seva, doncs el resultat sigui molt diferent, eh? Però no és un eclèctic estricte. Quan la gent el confon a nivell eclèctic és perquè hi ha un tema també escenogràfic del lloc on està actuant.
D'acord. I si li sembla, parlem de la càtedra de la Universitat Politècnica de Catalunya, que va ser fundada l'any 1956, està a punt de fer 70 anys, plena d'activitats, exposicions, projectes per cuidar l'obra de Gaudí. Suposo, ja des d'un punt de vista personal, que ha de ser una qüestió molt gratificant, no?
La veritat, des del meu punt de vista, sí. Tot i que implica molta càrrega feixuga de feina, no? Perquè és com una mena de tempesta perfecta on estan confluint moltes coses, no? El centenari a l'any 26, ja és una fita tremenda, però en paral·lel sí que és cert que com que jo ja porto fent recerca i intervencions en l'àmbit de Gaudí molt exteses en el temps, doncs tampoc m'era al·ludible passar per tota aquesta sèrie de sobrecàrregues, no?, que comporta aquest present tant de la càtedra Gaudí com de la pròpia commemoració de...
del centenari, no?
Del centenari, sí.
Doncs senyor Galdric Santanta, director de la Càtedra Gaudí, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet de Gaudí, perquè és un tema d'estudi importantíssim i aquí ho hem resumit 4 pinzellades, en tot cas, eh? Molt amable.
Sí, perquè n'hi hauria per hores.
I tant, i tant, eh? Molt amable, bueno, moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres, doncs.
És un què, per cert, m'he enganxat, és Santana, no Santanta, dic Santanta i és Santana, eh? Galdric Santana. Doncs bé, qui té boca s'equivoca. I és cert, una cosa de les que diu, és per parlar hores i hores sobre moltes punts des del punt de vista filosòfic impressionista. Bé, arribem a la una ara i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. 4 minuts i vinc.